Aquesta passada nit s'ha fet el quart recompte de persones sense llar a l'Hospitalet. És el segon que organitza l'Ajuntament. Fins la setmana vinent no hi haurà xifres oficials de quantes persones viuen al ras a la ciutat, però les entitats que tracten amb aquest col·lectiu creuen que el sensellarisme va en augment. Al darrer recompte es van comptabilitzar un centenar de persones. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest recompte de persones sense llar. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Acorda amb presó provisional i sense fiança per l'home que va ser detingut dimarts al matí per assassinar la seva parella al domicili on residia en el barri de Santa Eulàlia. El jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet ordena la presó per un delicte d'homicidi. La dona, de 36 anys, és la segona víctima mortal per violència masclista a l'Hospitalet en aquest 2025. Bon balanç de les rutes gastronòmiques que s'han fet aquest any a l'Hospitalet. Així ho diuen les xifres. S'han venut més de 40.000 tapes i han participat 55 establiments. Aquest dijous es feia el lliurament dels guardons per la primavera de tapes, les rutes de tapes dels barris i a la tardor platillos. L'Hospi juga aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal contra el Cerdanyola, l'últim partit a casa de l'any. L'equip de Cristian Gómez confia en sumar una nova victòria com a local per mantenir-se en la part alta de la classificació. Un centenar de voluntaris ha participat aquesta passada nit en el quart recompte de persones sense llar a l'Hospitalet. No es coneixeran les dades oficials fins la setmana vinent, però les entitats que treballen amb aquest col·lectiu creuen que cada cop hi ha més persones vivint al carrer a la ciutat. Al darrer recompte es van comptabilitzar unes 100 persones que vivien al ras.
Sí, no és una persona, no sé. Sí. Té animals...
El grup de voluntaris, format per l'Antoni, la Susana i el Juan Felipe, han trobat una persona dormint al carrer i la noten. Passa la nit habitualment al parc de Can Boixera si ha quedat registrat en el recompte de persones sense llar organitzat per l'Ajuntament i amb el suport de la Creu Roja, Càritas, la Fundació La Vinya i Suara. En aquesta quarta edició han participat prop d'un centenar de voluntaris que han recorregut tot l'Hospitalet.
Nunca jamás, si encontramos una persona durmiendo, no despertarlo, simplemente ver, observar que está la persona durmiendo, que está presente allí y nada, anotar. En este caso tenemos un QR y allí se anota lo que vemos en sí, que es una persona, más o menos la edad, si es hombre o si es mujer, si está solo, si tiene mascotas, si está resguardado, las pertenencias.
És el tercer cop que la Susana participa en el recompte i, tot i que encara no hi ha xifres oficials, la sensació és que hi ha més gent al carrer que en ocasions anteriors. Ella surt habitualment en trobades amb persones que dormen en punts concrets.
Salimos el grupo de la unidad de emergencia social, dinamizo la unidad de emergencia social, que tenemos los puntos ya decretados, ya vistos a las personas que encontramos en situación de calle.
Un dels fenòmens a l'alça és el de persones que no havien viscut mai al carrer, però que ara dormen en cotxes. Ho fan en aparcaments i carrers poc transitats. Els voluntaris han de comprovar si realment hi ha algú dins per confirmar-ho al recompte. El grup que s'encarrega del barri de Sant Feliu tanca la nit comptant 13 persones, una xifra elevada segons els organitzadors. Fins la setmana que ve no es donaran a conèixer els resultats del recompte a tot l'Hospitalet, els quals serviran per detallar el pla d'abordatge del sensellarisme.
I una entitat que treballa també amb el col·lectiu de les persones sense llar és la Creu Roja. Aquesta entitat ha iniciat avui la campanya de recollida de joguines al mercat de Santa Eulàlia. A més del mercat, també faran recollida de joguines a diferents punts de la ciutat, en activitats nadalenques i a la seva seu. Els voluntaris animen els ciutadans a donar joguines pels infants que es troben en situació de vulnerabilitat.
Pues yo os animo a que tengamos en cuenta que todos los nenes, pues... tienen derecho a unos juguetes dignos, que estén nuevos, que no estén dañados. Y pues, bueno, es un proyecto que es bastante bonito, ¿no? Porque, bueno, damos alegría a los niños, ¿no? Entonces, pues, eso yo como padre, pues a mí me gustaría también que mi hija pudiera tener, pues, unas navidades bonitas. Y para ellos, pues, lo bonito es la familia y los juguetes.
El sector dels autobusos a l'Hospitalet està en peu de guerra. El comitè d'empresa de Moventis ha convocat diferents dies de vaga i per parlar-ne d'aquestes mobilitzacions tenim a l'espai de l'entrevista Edu Migallón, president del comitè d'empresa de Moventis. Bona tarda.
Bona tarda. Rubén.
Teniu convocades dos dies de vaga, el 24 i el 31 de desembre. Ja n'heu fet d'altres mobilitzacions. Aquestes aturades, aquesta vaga, ha fet moure una mica la situació de l'empresa?
Sí, Rubén, arran de l'última convocatòria de vaga sí que hem mantingut una relació de diàleg amb l'empresa. L'empresa ha canviat el mediador que tenia per part de l'empresa, la gerència ha sigut traslladada, ha vingut un nou gerent de l'empresa i bueno, hem començat una sèrie de negociacions, una sèrie de converses que estem mantenint durant aquesta setmana i estem apropant postures a veure si podem arribar a resoldre aquest conflicte laboral que ja dura massa aquí a la ciutat de l'Hospitalet.
Sí, portarà gairebé dos anys, no?
Sí, ara el mes d'abril ja portarem dos anys a Moventis i amb conflicte laboral i amb mala prestació del servei.
Els representants sindicals heu anat al ple municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet en diverses ocasions. Sí. L'AMB ha imposat multes a Moventis per deficiències en el servei, però vosaltres demaneu, a més d'aquestes multes, una de les possibilitats, rescissió del contracte de Moventis per aquest servei. Heu vist per part de les administracions públiques que són receptives a aquesta mesura?
Bueno, això és una mesura molt complicada i ho saben des de les administracions, una mesura molt complicada, però nosaltres en el nostre moment ho vam demanar. Volem una solució no tan sols al conflicte laboral, sinó a la mala prestació que es dona del servei públic d'autobús aquí a Hospitalet. Des de l'Ajuntament, des dels diferents grups municipals com Esquerra Republicana, com els Comuns, s'ha demanat aquesta rescissió del contracte o una millora al model de licitació, perquè al final les empreses s'adjudiquen un concurs molt a la baixa que repercuteixen en els dos àmbits. Un, en les retallades de les condicions laborals dels treballadors i després en les retallades en el servei del transport. Això, les multes no estan corregint aquesta situació i l'àrea metropolitana té la capacitat de vetllar per aquesta perquè es compleixi els plecs de condicions i una millora en el transport públic. Ja portem un any i mig, el servei de transport públic és molt deficitari a la ciutat d'Hospitalet i no tan sols nosaltres hem demanat això, sinó que l'alcalde i els diferents grups municipals de la ciutat han demanat que es millori la prestació del servei.
I vosaltres que esteu al volant, que teniu contacte amb l'usuari d'aquestes línies d'autobús de Moventis, què és el que us comuniquen? Quines serien les línies més afectades o que tenen més queixes d'usuaris?
Bueno, les que més queixes tenen són la M12, que ja ha sigut multada fins en dues ocasions, i la M14. Però després n'hi ha moltes línies, perquè les retallades en el servei hi ha hagut en totes les línies. La mala prestació ve a la L2, L16, L20... O sigui, hi ha un munt de línies i hi ha algunes més perquè porten més viatgers a la ciutat d'Hospitalet, com dic i em reitero a la M12, a la M14, però és una situació que és general en gairebé totes les línies que opera Moventis.
Una imatge que ens va cridar bastant l'atenció és d'uns pneumàtics que estaven amb deficiències i, de fet, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet va aturar alguns dels autobusos per aquest motiu. Com està una mica la flota d'autobusos?
Bueno, això tornem a lo mateix. Quan l'àrea metropolitana, que és el responsable d'adjudicar aquests concursos, adjudica un concurs a la baixa i la repercussió és a les condicions laborals i a les retallades en el servei. Servei i manteniment. Això ho ha de corregir no tan sols l'empresa, sinó que l'àrea metropolitana, que és qui té la capacitat de fer alguna cosa més o d'obligar que es corregeixi la prestació i les mancances en el servei i en el manteniment.
Doncs Edu Migallón, president del comitè d'empresa de Moventis, veiem com evolucionarà aquest conflicte laboral, com dèiem, no?, que s'arrossegava ja des de fa dos anys.
Sí, gràcies.
Doncs fins la propera. Nosaltres continuem a l'informatiu. Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició Belvitge, la recerca del futur, a l'estació de metro de l'Hospital de Belvitge. Una mostra que fa un recorregut per la història del barri i de l'hospital que es podrà visitar fins al 31 de desembre.
En el marc dels actes del centenari de la ciutat, però també del metro, aquest matí s'ha inaugurat a l'estació Hospital de Bellvitge l'exposició Bellvitge a la recerca del futur. La mostra, impulsada per l'IDI Vell amb la col·laboració de l'Ajuntament i de TMB, convida els visitants a fer un recorregut a través d'imatges des de la creació del barri fins a la consolidació del campus de salut.
Poder explicar a la gent, als determinats usuaris d'aquesta estació, què és el que tenen quan surten, no? No només l'Hospital de Bellvitge, sinó la Universitat de Barcelona amb el seu campus de la salut, els diferents espais de recerca i de desenvolupament que tenim aquí en l'àmbit sanitari. Per tant, jo crec que és important que siguem capaços d'entendre on estem, què tenim i quin és el futur que ens espera.
L'exposició repassa episodis destacats de la història del barri de l'hospital, des del primer transplantament de fetge de l'Estat fins a avenços que avui situen Bellvitge al capdavant de la recerca biomèdica. Es podrà visitar l'estació de la línia 1 de metro d'Hospital de Bellvitge fins al 31 de desembre i també compta amb una versió web.
Aquest matí el jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet ha acordat presó provisional i sense fiança per un delicte d'homicidi a l'home que va assassinar la seva parella al barri de Santa Eulàlia dimarts al matí. Els fets van córrer al domicili familiar i l'agressió es va fer amb arma blanca. La dona, de 36 anys, tenia 3 fills al seu país d'origen. L'Hospitalet va fer un minut de silenci aquell mateix dia en record de la dona, la segona víctima mortal per violència masclista a l'Hospitalet en aquest 2025. I ara passem a plana política. El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem rebutja la visita del rei Felip VI. Dilluns que ve, el monarca assistirà als actes de commemoració del centenari del títol de ciutat. Pels comuns, la visita del rei representa un acte de complicitat amb la dictadura de Primo de Rivera, sota la qual el rei Alfons XIII va concedir la distinció a l'Hospitalet. També asseguren que els actes del centenari haurien de posar en valor la memòria democràtica. Amb tot, els comuns fan una crida a assistir als actes de protesta que convoca la plataforma Centenari Res a Celebrar. La mobilització serà dilluns a les 11 del matí a la cruïlla de l'Avinguda Primavera amb el carrer Pedraforca, coincidint amb la presència de Felip VI a l'equipament de la Florida 6.0.
Aquesta absurda, ridícula i delirant celebració d'aquest centenari del títol de ciutat. Un títol que no va tenir gens ni mica d'influència en la vida de la ciutat, que només va servir per fer propaganda de les institucions de la dictadura de Primo de Rivera, i ara resulta que el rei Felip ve a ser còmplice de l'acció política, de propaganda política d'una dictadura que ja va fer el seu besavi, que va ser còmplice de la dictadura.
Per la seva part, el Partit Popular de l'Hospitalet va fer una trobada amb militants i simpatitzants ahir a la tarda al Centre Cultural Santa Eulàlia. Una trobada que va comptar amb la presència del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i el president provincial, Manu Reyes. A la trobada, a més de felicitar les festes, la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sònia Esplugàs, va fer balanç del curs polític en aquest 2025, on va qualificar de suspens la gestió de l'alcalde David Quirós. Els populars, a 17 mesos de les eleccions municipals, creuen que poden fer un canvi a l'alcaldia de l'Hospitalet.
Tenemos una oportunidad histórica de la mano de Sonia Esplugas para tener un resultado también histórico en un municipio importantísimo, uno de los más grandes de Cataluña.
Pues ese alcalde Quirós, que lleva un año y medio como alcalde, prometía una ciudad mejor y lo que nos estamos encontrando es todo lo contrario, una ciudad abandonada, cada vez con más problemas de seguridad, con más ocupación, con los impuestos más caros y con la ciudad mucho más sucia de lo de antes, y además con una tasa que ahora mismo pues es el tormento de muchas familias de la ciudad de Hospitalet.
Després d'una gira de 5 anys per Europa, aquest dissabte arriba al Teatre Joventut Opereta, de la mà de Cor de Teatre. 14 intèrprets canten a capella una selecció de temes de grans compositors clàssics com Verdi i Mozart i alhora fan d'actors tirant de gags i utilitzant el teatre gestual. Un muntatge per a tots els públics, fins i tot pels més puristes de l'òpera.
És un espectacle on es canta, òpera, són peces líriques, cors lírics en general, hi ha alguna àrea, i però li sumem a aquesta dificultat ja el fet de cantar el teatre gestual, el teatre físic. El moviment és constant, les coreografies són constants, el treball corporal és constant, cosa que normalment a la lírica sembla que sigui aigua i oli, no? I amanit amb humor.
Bon balanç de les rutes gastronòmiques que s'han fet aquest any a l'Hospitalet. Així ho diuen les xifres. S'han venut més de 40.000 tapes i han participat 55 establiments. Aquest dijous es feia el lliurament dels guardons per la primavera de tapes, les rutes de tapes dels barris i a la tardor platillos.
Una vintena d'establiments de l'Hospitalet han estat guardonats en l'acte d'entrega de premis de les rutes de tapes de la ciutat. La primavera de tapes, les rutes als barris i a la tardor platillos. En un acte celebrat a la Sala Salamandra amb la presència de l'alcalde David Quirós i la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, que ha reunit a representants del sector de la restauració i la gastronomia locals. En total, a les diferents rutes hi han participat 55 establiments i s'han venut més de 40.000 tapes i platillos.
Som una ciutat que li agrada gaudir dels seus bars, dels seus restaurants, i per tant el repte és fer-ho cada dia millor, igual el mateix repte que els restauradors, no? Que aixequen persiana i que intenten i treballen perquè cada dia ser una mica millor. Si cuidar-nos més amb aquests plats, doncs el nostre repte és acompanyar-los més i millor.
A cada ruta, les tapes es comercialitzaven a un mateix preu que incloia una consumició i els ciutadans i ciutadanes podien votar les seves preferides. En el cas de la primavera de tapes, els guardonats han estat el Trifàsic i Burning Rock and Food per la tapa més saborosa. El Brot de l'Hospitalet i l'Oncle Jack s'han endut la tapa més creativa. El Cabut del Centre i el Racó d'Antoni han guanyat la de millor qualitat gastronòmica i la tapa més popular també se l'han dut al Racó d'Antoni. Pel que fa a les rutes de tapes als barris, que es fan coincidint amb les seves festes majors, els guanyadors han estat la Xurreria Santa Eulàlia, la Tasca de la Tana a Can Serra i Colla Smash Burger en Vol per la ruta Pubilla de Tapes. Finalment, els guardonats de la tardor platillos han estat l'artesana Santa Eulàlia i el restaurant Braseria Irinyos pel platillo més saborós. El més creatiu se l'han dut la bodega de Abaquinha Amarela, el de millor qualitat gastronòmica pel repartidor escola-restaurant i el premi al platillo de l'Hospitalet ha estat pel Brot de l'Hospitalet.
Hem guanyat el més creatiu de primavera de tapes i el millor platillo de a la tardor platillos. Una de les claus, precisament, és que tinguem veïns que facin les coses molt bé, perquè això el que genera és una ruta dintre de la pròpia ruta. I en aquest cas, gaudir d'uns companys de carrer com el repartidor ens va molt bé, perquè la gent sempre vol dos o tres locals de qualitat junts.
Nosaltres hem guanyat platillo de tardor, de millor qualitat gastronòmica. Va molt bé per tot l'alumnat que tenim, no? Que els ajuda a prendre més iniciativa, a mirar tota aquesta qualitat, no? que toquen, que aprenen.
Les diferents rutes gastronòmiques estan impulsades per l'Ajuntament de la ciutat en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria i Alimentació i el bloc L'Hospitalet Gastronòmic.
El Pomarejo organitza per aquest diumenge un concert solidari a Ras Matàs per recaptar fons i finançar la seva reobertura. El local està tancat des del passat mes d'agost, quan l'Ajuntament els va notificar que havien de suspendre tota activitat fins que no fessin un seguit d'obres estructurals a l'espai. L'associació que gestiona el Pomarejo va aconseguir finançar els primers treballs gràcies a una campanya de micromecenatge, però mentre avancen els tràmits, les despeses fixes s'han acumulat. Per aquest motiu, han organitzat un concert a Ras Matàs amb la participació de noms lligats al local, com Tarta Relena i Orquesta Caballo Ganador. El monologuista hospitalenc Raül Alcaraz estrena demà el seu nou espectacle Soy de Hospitalet i ho fa al cinema Kinépolis del Centre Comercial Esplau a Cornellà. Un muntatge que arriba després que, durant l'últim any, Alcaraz hagi triomfat a les xarxes, passant de 18.000 seguidors a 300.000 a Instagram. El monologuista hospitalenc té tres espectacles més que va rodant per sales.
Òbviament hi ha coses diferents de la sala River, hi ha un matxembrat d'idees dels vídeos, perquè gràcies als vídeos he atret a un altre públic que no està acostumat a venir als monòlegs. i llavors el cinema jo sé que el 90-95% de la gent serà nova, no m'haurà vist mai. Llavors jo el que intento és fer una presentació més o menys semblant i després blocs sencers diferenciats per als quatre espectacles diferents.
L'Hospi juga aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal contra el Cerdanyola, l'últim partit a casa de l'any. L'equip de Cristian Gómez confia en sumar una nova victòria com a local per mantenir-se en la part alta de la classificació.
L'Hospi vol guanyar l'últim partit a casa de l'any. Els riberencs s'enfronten al Cerdanyola, equip que ocupa la part baixa de la classificació i que ha puntuat en els dos últims partits com a visitant. L'equip de Cristian Gómez vol aconseguir una victòria per consolidar-se a la part alta de la classificació i tenir opció d'ascens directe. Segons l'entrenador riberenc, s'ha de millorar l'efectivitat de cara a porteria.
Con muchas ganas porque sí que es verdad que perdimos, pero hicimos muchas cosas bien. Y ese es el camino. Los pequeños detalles nos están mermando muchas veces, pero hay que controlarlos. Si los controlamos, creo que, lo que digo siempre, vamos a hacer un buen año. Y cuando viene una derrota, pues siempre es difícil, pero creo que con lo que hicimos nos va a dar, siempre y cuando en las áreas pues estemos mejor. Nos penaliza mucho lo poco que nos hacen y lo mucho que hacemos no lo penalizamos nosotros. Y eso es lo que tiene que cambiar.
Cristian Gómez ha assegurat també que és important fer-se força a casa per continuar tenint opcions d'ascens directe.
En el moment crec que estem creixent en casa també a nivell de resultats i té que ser la tònica. Si volem aspirar a quedar primers, hem de fer-nos fortes en casa i després, fora de casa, competir en els petits detalls que ens estan marcant. Però crec que estem bé i a poc a poc crec que s'està veient, ja et dic, l'equip que vull. Pero hay que empezar a, sobre todo en casa, desde el primer minuto, generar situaciones que nos pongan por delante y nos relajen un poco, porque sí que es verdad que a veces nos cuesta por la ansiedad de tener que ganar los partidos sí o sí.
El partit entre el Centre d'Esports L'Hospitalet i el Cerdanyola serà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal.
El Sandà CB L'Hospitalet vol mantenir-se invicta a casa aquest dissabte davant la visita del Barbastro, un partit que arriba en el millor moment dels riberencs. Pel que fa al Sandà Electroclima Tecla Sala, l'equip afronta aquest dissabte un partit decisiu a la pista de la Muela, un rival directe en la lluita per evitar el descens.
El Barbastro, rival del Sandà CB L'Hospitalet, arriba amb ànims reforçats després de trencar a la darrera jornada una mala ratxa de 5 derrotes consecutives amb un triomf davant del Castelldefels.
És cert que va ser un moment dolent, és molt dolent, però és un equip molt incòmode que no ha perdut els partits de molt, els ha competit tots i que de ben segur dissabte ens ho posarà molt difícil.
Després de l'última jornada, el Sandà CB L'Hospitalet s'ha consolidat a la segona posició de la classificació, situant-se a només una victòria del líder, el Mollerussa. Tot i així, el cos tècnic es manté prudent.
És que això és molt llarg. Crec que estem al mes de desembre. Crec que arribem a un bon nivell a l'aturada nadalenca, encara que 15 dies, però l'equip arribarà bé. I ens falten 3 partits per acabar la primera volta. I només amb aquests objectius d'acabar amb les 3 victòries i a descansar.
De la seva banda, el Sandà Electroclima, Tecla Sala, sap que una victòria a la pista de la Muela suposaria un pas de gegant cap a la permanència. I és que el partit d'aquest dissabte és molt més que un enfrontament directe.
Estem plantejant com una autèntica final, tot i que no és definitiva, perquè encara queda molta temporada, però sí que és un partit vital per nosaltres, perquè és un rival directe, juguem al seu camp i una victòria ens donaria una mica d'oxigen que necessitem.
Els del barri del centre arriben al duel amb la necessitat de recuperar sensacions després de l'ensopegada de la darrera jornada, on va caure a casa contra l'Esparreguera per un contundent marge de 21 punts. Al llarg de la setmana, el vestidor ha aprofitat per fer autocrítica i analitzar què es pot millorar.
I el que no podem perdre és l'essència de ser molt forts en el rebot i córrer, sigui amb recuperació, sigui amb cistella, és una mica el nostre ADN. I això, que és el que ens ha fet una mica grans durant aquesta temporada, no ho hem de deixar de fer.
Actualment el Tecla Sala acumula 2 victòries i 8 derrotes.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Aquesta nit s'ha fet el quart recompte de persones sense llar a l'Hospitalet i és el segon que organitza l'Ajuntament. Fins la setmana vinent no hi haurà xifres oficials de quantes persones viuen al ras a la ciutat, però les entitats que tracten amb aquest col·lectiu creuen que el sensellarisme va en augment. Al darrer recompte es van comptabilitzar un centenar de persones. Acorda amb presó provisional i sense fiança per l'home que va ser detingut dimarts al matí per assassinar la seva parella al domicili on residia en el barri de Santa Eulàlia. El jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet ordena la presó per un delicte d'homicidi. La dona, de 36 anys, és la segona víctima mortal per violència masclista a l'Hospitalet en aquest 2025. Bon balanç de les rutes gastronòmiques que s'han fet aquest any a l'Hospitalet. Així ho diuen les xifres. S'han venut més de 40.000 tapes i han participat 55 establiments. Aquest dijous es feia el lliurament dels guardons per la primavera de tapes, les rutes de tapes dels barris i a la tardor platillos. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, liacdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.